Bona tarda. Ara són les dues de migdia. Matí de dimarts tranquil a les portes de les presons catalanes després de les tensions viscudes els darrers dies pels bloquejos de funcionaris i treballadors. Segons el Departament de Justícia, avui les presons catalanes funcionen amb normalitat i, per tant, els presos sí que han pogut sortir de les seves cel·les, segons ha confirmat el Departament de Justícia. Tot i això, el problema s'enquista i, malgrat aquesta treva puntual, els sindicats continuen exigint dimissions com a condició prèvia per seure a negociar. Per això, avui tampoc s'han presentat a la quarta reunió que ha convocat el Departament de Justícia. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, els treballadors estan preparant ja una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demà al matí.
Sí, com que no hi ha dimissions dels sindicats, interpel·len el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Hem demanat reiteradament les seves dimissions. No sabem per què estan enrocats en no soltar aquella cadira que tenen allí. I li vull dir al nostre president del govern català, senyor Pere Aragonès, sisplau, si ells no són prou dignes per dimitir, vostè té la potestat de cessar-los.
És la Franzina, una funcionària de presó. Responsabilitza la consellera Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, de la degradació del clima dins els centres penitenciaris dels últims anys.
Sí, és que, entre altres, els funcionaris es queixen que cada vegada poden fer menys escorcolls als reclusos o que les sancions als presos cada cop són més baixes.
També demanen ser considerats agents de l'autoritat, a banda que hi hagi més personal i seguretat i una aplicació més estricta del reglament penitenciari.
Paral·lelament a aquestes protestes, atenció, perquè qui està a l'espera de saber si surt ja de la presó o no, és l'exfutbolista Dani Alves.
Així mateix ho demanava la seva defensa, que argumenta que l'exjugador del Barça no ha estat condemnat a les penes de fins a 12 anys de presó, que demanava l'acusació particular i també la fiscalia, sinó a una molt inferior, i que ja ha complert també una quarta part d'aquesta pena de 4 anys i mig de presó, un fet que teòricament li permetria accedir a permisos penitenciaris si la sentència fos ferma.
I de fet, en una vista avui a l'Audiència de Barcelona, ell mateix ha demanat la llibertat, assegurant que no fugirà d'Espanya si li dona aquest permís. Una qüestió que no es creu l'advocada de la víctima, que demana que segueixi entre reixes.
I per mi, a data d'avui, que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més, amb una condemna per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és negat.
La decisió de si el deixen en llibertat a Alves o no s'ha de saber en les pròximes hores. D'altra banda, avui, pel que fa a la informació política...
Un model de sobirania fiscal plena en què la Generalitat gestionaria i recaptaria tots els impostos que generen a Catalunya. Avui dia, la Generalitat només recapta el 9% dels tributs que es generen, que es paguen a Catalunya. I amb aquesta proposta en recaptarien el 100%.
El govern català vol marcar la precampanya electoral del 12 de maig i posa sobre la taula una proposta de finançament singular per a Catalunya.
El nou model de finançament es basa en la sobirania fiscal plena i implicaria que el govern gestionés i recaptés tributs com l'IVA, l'IRPF i l'impost de societats o els impostos especials. Segons ha explicat la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, la Generalitat tindria la clau de la caixa d'uns 52.000 milions d'euros.
I avui en un dia ho mirarem a Europa perquè s'hi han debatut dues qüestions importants. D'una banda, ha tornat sobre la taula l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec, i de l'altra s'ha aprovat ja definitivament l'informe que va fer el Comitè de Peticions del Parlament Europeu sobre la immersió lingüística a les escoles catalanes.
I ara, qui es mostra reticent a donar suport a l'oficialitat del català és Finlàndia, perquè no saben cap on pot conduir tot plegat. En canvi, Romania s'hi mostra a favor perquè entén que és una qüestió molt important per al govern espanyol.
Davant d'això anirem avui en directe a Brussel·les per saber perquè ens expliquin com ho veuen des de la Plataforma per la Llengua. Trucarem d'aquí una estona a la coordinadora internacional d'aquesta entitat. És la Marga Pallola. Tot això en un dia, una Catalunya, tornant a les eleccions, el Parlament s'ha dissolt automàticament després que s'hagi publicat ja al Diari Oficial de la Generalitat la convocatòria electoral.
I des d'avui, tots els ciutadans que vulguin votar per correu ja poden fer la sol·licitud perquè els arribi tota la documentació a casa. Hi ha temps per demanar-ho fins al dia 2 de maig.
I en els esports, el Barça vol avui cap a Noruega per disputar els quarts de final de la Champions femenina.
Les blaugranes han fet aquest matí l'últim entrenament a Barcelona abans de rebre el Brand demà a les 8 del vespre. El Barça buscarà un bon resultat que plani el camí cap a les semifinals i ser, per tant, més a prop de tornar a conquerir el títol de campiones d'Europa.
I en marxa des de les 12 del migdia, la segona etapa de la Volta a Catalunya.
Sí, els ciclistes han sortit de Mataró i després de 186 quilòmetres arribaran a Vallter, en el primer port de categoria especial que hauran de pujar els ciclistes. A hores d'ara estan a la meitat del recorregut, a l'espera d'arribar al proper sprint, que serà Olot.
I titular cultural avui pel retorn dels Dosminguet. Siento. La mítica banda de la Garriga farà un únic concert de retorn per celebrar els 30 anys de la cafeteria Eslàvia de les Borges Blanques. Serà, diuen, el concert de comiat que mai van poder fer quan la banda es va dissoldre l'any 2004. Aquest concert de retorn de Dosvinguet als escenaris serà el proper dissabte 22 de juny. D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja hem començat la jornada d'avui amb unes temperatures més altes que en dies anteriors i avui les màximes es mantenen en valors superiors als normals per l'època de l'any. Màximes de 22 a 26 graus a l'interior, punts del prelitoral a la costa, poc per damunt dels 20 graus. Per tant, unes temperatures molt suaus, per no dir un punt altes, o un ambient una mica càlid al centre del dia, especialment a l'interior. Tarda variable arreu de Catalunya, nuvolositat variable i ruixats de mitja tarda cap a les comarques de Girona, tant les comarques de l'interior de Girona com també les del Pirineu, i puntualment poden arribar també a la costa. I atenció també la capa que tenim de polsim en suspensió damunt nostre. Si mireu cap a l'horitzó veureu una capa, doncs, més aviat groguenca, que és aquest polsim provenent del Sahara que ens afecta avui també de cara a demà. De cara als propers dies no hi haurà canvis significatius en la previsió meteorològica.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dia de calma a les presons catalanes. Avui els treballadors ja no han bloquejat els accessos als centres penitenciaris i així, doncs, el funcionament intern ha estat el d'un dia normal. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats han decidit afluixar la pressió que es viu als centres penitenciaris catalans des de la setmana passada. Avui s'han fet tots els canvis de torn, han treballat tots els funcionaris que els hi tocava i els presos han pogut sortir de les cel·les i fer les seves activitats que tenien previstes. Però el conflicte no s'ha acabat. Aquest matí estaven citats al Departament de Justícia els sindicats per negociar la fi de les protestes, però un cop més no hi han anat. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, els ha reclamat que acabin amb les protestes i que s'asseguin a la taula de negociació. Plaja també els ha llançat aquest avís.
Posar en perill o en risc els seus treballadors i també els interns, i vulnerar els drets dels interns, els treballadors públics, els treballadors dels centres penitenciaris han de vetllar per garantir el normal funcionament a dintre dels centres i, per tant, i sobretot, no poden entorpir-lo provocant problemes de seguretat.
Davant les ofertes de mà estesa que fa la consellera Gemma Ubasart per negociar amb els treballadors, la Sandra, una jurista de la presó de Lledoners, la resposta així.
No volem mans tacades de sang, que és el que ens ofereixen. No les acceptarem en cap moment.
De fet, com sentíem en portada, els treballadors demanen al president aragonès que cessi la consellera Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Adman Calderó, si ells no dimiteixen.
I és que els treballadors de les presons els acusen directament de la pèrdua de respecte que pateixen cada dia dins dels centres penitenciaris. Asseguren que els han deixat sense eines perquè els reclusos els respectin, i això ha fet augmentar, Pau, aquestes agressions.
Sí, els funcionaris denuncien que les polítiques aplicades pels consellers de Justícia, sempre acompanyats pel secretari de presons, Adman Calderó, els han deixat sense autoritat dins les presons. Lamenten que els canvis constants de normes per tractar els reclusos els han tret totes les eines per assegurar que es compleixi l'ordre i el règim intern als centres penitenciaris. Ho explica la Sandra, una jurista que treballa a la presó de Lledoners.
Per un mateix fet, si abans per aquest fet es podia posar, ho invento, de 2 a 5 dies, abans se'n posaven 5, ara se'n posen 2 i gràcies. I a vegades fins i tot es demana una reducció de la sanció perquè potser l'intern no està en condicions de complir-la. És a dir, estem una mica pervertint les eines que tenim, inclús reglamentàries, per adaptar-les a un menor gravamen de cara als interns.
Els funcionaris denuncien que falta personal i que falten recursos. Un sol treballador està en un mòdul amb 50 presos i només té un bolígraf. A vegades, el walkie-talkie que els donen ni funciona. Però la cosa va més enllà, com explica en Gavi, vigilant a la presó de Ponent, a Lleida.
Fa uns anys enrere era suficient que un intern també nascés de mort, d'acord, a part d'una agressió, per ser conduït en una altra presó. En aquests moments no. Pensin vostès la dificultat que suposa l'endemà tornar al mateix.
Aquest grup de funcionaris no està vinculat a cap sindicat i asseguren que si algun intenta posar-se medalles amb les reclamacions que estan fent, ho pagaran car. Aquests treballadors han convocat demà una manifestació a la plaça Sant Jaume. Demanen parlar directament amb el president Pere Aragonès per resoldre un conflicte que afecta aquestes presons catalanes. Entre les peticions, que el reconeguin com agents d'autoritat.
Gràcies, Pau. A tot això, la taula del tercer sector, entitats catalanes d'acció social i també la part social de la taula de participació del Departament de Justícia han reclamat posar fi als bloquejos a les presons per no afectar, diuen, el dret dels reclusos. Les entitats socials recorden que els presos han de ser tractats amb el respecte i el valor que els són intrínsecs, Júlia, com a éssers humans.
Sí, en aquest sentit han instat les autoritats a assegurar que, com marca la llei, les restriccions als interns siguin les estrictament necessàries i es tingui en compte el principi de proporcionalitat. Tot i entendre les protestes dels funcionaris, les entitats insisteixen a demanar que es prenguin mesures per minimitzar l'afectació dels drets dels reclusos i recorden també que l'aïllament indefinit i perllongat es considera una pràctica greu.
D'altra banda, en una entrevista avui a Ràdio Estel, la responsable de la Comissió Penitenciària del Consell de l'Advocacia Catalana, Eulàlia Barros, explica que la situació a dins de les presons és pitjor ara que durant la pandèmia.
Els lletrats no puguin preparar les vistes ni els judicis que tenen programades doncs, en un mes. Tampoc es fan declaracions judicials, tampoc es fan altres diligències, per exemple, rodes de reconeixement, que la situació és encara pitjor que en temps de pandèmia, perquè en temps de pandèmia els advocats i advocades podíem preparar el nostre dret de defensa mitjançant videoconferència i ara tampoc se'ns permet.
A banda d'aquest dret a defensa, Barros també explica que s'estan vulnerant altres drets dels interns, com ara el de les barjos, sortir al pati, fer tallers o el dret de comunicar-se amb l'exterior.
Tot plegat en un dia en què hem sabut també que el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Jesús Maria Sánchez, s'ha ofert com a mediador en el conflicte entre el Departament de Justícia i els funcionaris de presons. Ell mateix n'ha parlat en declaracions a Ràdio Estel.
Nosaltres hem de sortir ràpidament a evitar que hi hagi qualsevol impediment que vulneri aquest dret. I les parts, en aquest cas, l'administració i els funcionaris i funcionàries de presons s'han de posar d'acord. No pot haver-hi cap motiu, cap ni un, que no doni lloc a que les parts seguin, parlin i arribin amb un acord utilitzant com a eina la vulneració d'aquests drets.
L'ICAP ha fet una crida pública per acollir el diàleg necessari entre la conselleria i el personal laboral i el cos de funcionaris d'aquests centres penitenciaris davant la preocupant situació que es viu ara als centres.
Canviant ara de qüestió, però encara dins dels centres penitenciaris, qui podria sortir-ne aviat és Dani Alves. L'exfutbolista brasiler ha demanat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona la seva llibertat a l'espera de conèixer la sentència ferma. Alves va ser condemnat, recordem, el mes de febrer a 4 anys i mig de presó per una agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona.
En aquesta vista per la petició de llibertat, Alves ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians, on està reclòs des del gener del 2023. La seva defensa alega que la pena és inferior als 5 anys, que ja n'ha complert una quarta part i que no té capacitat econòmica per fugir. Tot i això, ell mateix ofereix 50.000 euros de fiança, entrega del passaport i per sonar-se cada dia als jutjats. Al final de la vista, el mateix Alves ha pogut intervenir i ha dit al tribunal que confia en la justícia i que no pensa fugir d'Espanya. La línia contrària, però, s'ha pronunciat l'advocada de la víctima, Esther García, a la sortida d'aquesta vista.
Una interlocutòria de 5 de desembre del 23, abans de la celebració de judici.
La sala va determinar que es mantingués aquesta presó preventiva, no? Perquè la defensa havia sol·licitat al novembre la llibertat provisional del seu client. La sala va entendre que no procedia, perquè hi havia aquest risc de fuita.
I per mi, a Datawi, que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més, amb una condemna per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és més alt.
La decisió del Tribunal sobre la llibertat d'Abel s'ha de saber les properes hores. Aquesta mateixa setmana, en cas que s'aconsegui, seria una llibertat provisional, almenys fins que la sentència no sigui ferma. Recordem que tant la defensa d'Alves com també l'acusació van presentar un recurs en contra de la condemna que li va imposar el tribunal.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Quasi 13 minuts, més qüestions. El govern ha presentat avui la proposta de finançament singular de Catalunya perquè la Generalitat pugui recaptar el 100% dels impostos i no el 9%, com passa ara mateix. Es tracta d'un model com el sistema basc, però amb la solidaritat amb la resta de l'Estat. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El govern aspira a tenir autonomia tributària plena i poder recaptar els prop de 52.000 milions d'euros anuals que generen a Catalunya i tenir plena competència per distribuir-los al territori. Ara bé, Catalunya no es quedaria al 100% d'aquests diners, sinó que faria una transferència a l'Estat com a contraprestació per als serveis prestats i també aportaria diners al Fons d'Equilibri Territorial per ajudar econòmicament les comunitats autònomes que més ho necessiten. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, pensa que això servirà per acabar amb el dèficit fiscal de Catalunya.
Un model de finançament singular que volem per Catalunya, que és just i equitatiu. Un sistema més eficient i que garanteix el funcionament adequat dels serveis públics adreçats a la ciutadania. Un model que resol les deficiències de l'actual i que ha de permetre a la societat catalana progressar econòmica i socialment.
Per elaborar aquest document, el govern s'ha emmirallat en sistemes federals com el d'Alemanya o el Canadà. La proposta busca posar fi a l'infrafinançament de Catalunya per part de l'Estat. En l'última dècada ha estat la tercera comunitat que més diners ha aportat i la 14a en rebre'n, amb un dèficit anual de 22.000 milions.
Gràcies, Judit. Una proposta de finançament únic que de ben segur marcarà la precampanya electoral de les eleccions del 12 de maig, per la qual des d'avui mateix i fins al dia 2 de maig es pot sol·licitar el vot per correu. Per obtenir el certificat es pot fer telemàticament a través de la pàgina web de Correus o presencialment a qualsevol oficina de l'Estat espanyol.
Sí, en cas d'optar per aquesta via telemàtica s'haurà d'acreditar la identitat a través de l'autentificació i firma electrònica, i en el cas de la sol·licitud presencial es pot demanar cita prèvia per evitar cua. A partir del 22 d'abril s'enviarà als sol·licitants tota la documentació necessària perquè puguin exercir el dret a vot per correu fins al dia 8 de maig.
Canviem de qüestió. El Consell de la Unió Europea torna a debatre sobre l'oficialitat del català a Europa. Després de setmanes amb el tema deixat en un calaix, els ministres d'Assumptes Europeus s'han tornat a reunir a petició del govern espanyol, que ha presentat un document en què defensa jurídicament aquesta proposta. De fet, els aspectes legals són els que encara generen més dubtes entre els països.
Malgrat el nou document, Finlàndia és un dels països que continua reticent per ara l'oficialitat del català. Això ho ha dit el ministre d'Afers Europeus finlandès, Anders Adelcreutz, a qui li preocupa les repercussions que pugui tenir la decisió a les llengües minoritàries del seu país, entre les quals hi ha el rus. En canvi, Romania sí que dona suport a aquesta oficialitat del català, l'euskera i el gallec, perquè entén que és una qüestió important per al govern espanyol.
D'altra banda, també a Europa, el Partit Popular s'ha sortit amb la seva i el Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha votat a favor de l'informe que posa en qüestió el model d'immersió lingüística a Catalunya, un document que és el resultat de la missió d'europarlamentaris que va fer uns quants eurodiputats, la majoria conservadors i d'ultradreta, el desembre passat visitant, ho recordaran, les escoles catalanes.
L'informe ha prosperat amb els vots dels eurodiputats conservadors i l'ultradreta, tot i el boicot de les formacions progressistes que han qualificat de partidista aquest text final. En el document es parla obertament de casos d'exclusió social, intimidació i d'assetjament escolar a nens i pares, i demanen sancionar els responsables de totes aquestes accions.
Són dues qüestions importants pel que fa a la nostra llengua, i per valorar tot plegat, podem saludar aquesta hora des de Brussel·les a la coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua, és la senyora Marga Payola. Senyora Payola, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, anem abans. Comencem per l'oficialitat del català a Europa. Què en pensen des de Plataforma per la Llengua que s'estigui allargant tant aquesta aprovació?
Bé, els temes europeus sempre són una mica lents, però l'important és que no hi hagi vetos i que hi hagi la carpeta catalana sobre la taula, i això de moment encara és així. Per tant, de moment calma i esperar a veure què passa.
Per tant, veuen que el govern espanyol està complint amb el seu compromís que va dir de fer oficial el català a Europa?
De moment sí, ho està negociant i veurem a veure si se'n surt.
Parlant ara, d'altra banda, és més preocupant les conclusions d'aquest informe, que vostès també han criticat avui, sobre aquest informe del Comitè de Peticions sobre la immersió lingüística a les escoles. Pensen que canviarà alguna cosa aquest informe?
No, aquest informe no és vinculant, per tant no té cap efecte legal, però sí que nosaltres el rebutgem totalment. Primera, perquè la Comissió Europea no té competències ni en llengua ni en educació. També lamentem que la visita que es va fer a Barcelona per part dels eurodiputats només ha servit per difondre mentides sobre el català a l'escola amb recursos públics. I després també ens sap greu que el Parlament Europeu es contradiu quan aprova aquest informe contra una minoria lingüística, i això va contra els valors europeus de la diversitat lingüística, i a més va contra el relator de minories de Nacions Unides, que precisament va publicar un informe sobre la immersió a Catalunya el desembre passat, on estava molt preocupat per les sentències aquestes del 25%. Per tant, ens sap molt greu la mala imatge que està donant el Parlament Europeu a Catalunya aquests dies amb aquest informe.
Per tant, i com s'explica que això hagi pogut passar, el fet, aquesta contradicció dins del Parlament Europeu?
Bé, el Comitè de Peticions, que està dirigit per la Dolors Montserrat, doncs, creiem que ha tingut una sèrie d'irregularitats o en aquest cas, perquè, per exemple, aquest informe s'ha debatut fins a 6 vegades, quan la majoria de peticions no es poden ni debatre una vegada. La majoria de persones amb qui es van reunir durant la visita dels eurodiputats a Barcelona eren contràries al model d'escola en català. Per tant, tot això ja estava una mica dirigit al resultat final d'aquest informe.
Per tant, creuen que això podria marcar també la campanya electoral d'unes eleccions a Catalunya que es preveuen pel 12 de maig?
Sí, creiem que una vegada més el Partit Popular, Vox i Ciutadans utilitzen el català doncs, per fer política i per explicar una realitat que no existeix, perquè no hi ha assetjament i no hi ha discriminació.
Marga Pallola, coordinadora internacional de Plataforma per la Llengua, gràcies avui per valorar-nos aquestes dues qüestions a debat al Parlament Europeu. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Estel migdia.
Tornem a Catalunya, més qüestions. Editors, escriptors, llibreters vinculats a col·lectius socials denuncien la privatització de la Diada de Sant Jordi i acusen l'Ajuntament de Barcelona i els gremis del sector del llibre de convertir el dia 23 d'abril en una fira de pagament.
En algunos casos hemos decidido participar a pesar de que sea de pago porque lo último que queremos es que nos expulsen ya de los espacios de los que nos quieren expulsar.
Una denúncia, ho recordaran, que arriba després que l'Ajuntament de Barcelona i els gremis d'editors i de llibreters anunciessin que aquest any s'haurà de pagar per posar una parada al carrer el dia de Sant Jordi.
En un manifest publicat avui, aquestes editorials vinculades a la literatura de temàtica social demanen que torni el caràcter popular d'aquesta festa. De fet, des del 2022 s'ha canviat aquest funcionament aprofitant la situació postpandèmica i també les restriccions sanitàries. També reclamen l'anul·lació del copagament i estudien si aquests canvis s'han implementat en els darrers anys són legals. En tot cas, les editorials es resisteixen a no participar d'aquesta diada i moltes d'elles sí que hi tindran parada per apropar els seus llibres a la ciutadania.
El manifest, de fet, publicat avui té el suport d'autors com Belolit, Dani Vilaró, Anna Polo i Enric Casasses, també de la llibreria Tribu, de l'Escola Arcàdia, del Sindicat del Barri del Poble Sec i de l'Ateneu Llibertari de Gràcia. Paral·lelament, canviant ara sí completament de qüestió, a Badalona, el Departament d'Educació ha obert un expedient, atenció, a un professor de l'Institut Eugeni d'Ors d'aquesta ciutat per un presumpte cas d'assetjament sexual a tres alumnes a través d'Instagram. Ho ha avançat aquest matí al diari El Periódico. Es tractaria d'un docent de l'aula d'acollida que està acusat d'enviar missatges constants a tres estudiants de secundària.
Fons de la conselleria detallen que el docent està apartat a la docència i de baixa laboral. La inspecció està en contacte permanent amb el centre per conèixer i fer seguiment d'aquest cas. El denunciat, a través de missatges d'Instagram, hauria proposat a les estudiants fer un trio. Quan la direcció del centre va tenir coneixement d'aquestes converses que l'home mantenia amb les alumnes, li va demanar explicacions i ell mateix va assegurar que havien estat les noies les que havien buscat a través de les xarxes socials i que ell s'havia vingut a acceptar les seves sol·licituds. A l'espera de més investigacions, el jutge ha dictat un ordre d'allunyament del centre i li ha prohibit apropar-se a les tres denunciants.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han pogut recuperar avui el noi menor d'edat que es van endur a punta de pistola d'un centre de menors de Lleida. També n'han detingut ja els seus pares.
Sí, el gener passat el pare del menor es va presentar al Creellart Infantil Torre Vicenç i es va endur el seu fill petit després d'apuntar amb una pistola al vigilant i a una educadora. Per això la policia l'ha detingut a ell, al Carràs, i a la seva mare a Maçanet de la Selva. Tots dos estan acusats d'un delicte de sustracció de menors i, en el cas de l'home, també d'un delicte d'amenaces amb arma de foc. En el mateix operatiu, els Mossos d'Esquadra també han pogut localitzar un altre menor tutelat que s'hauria escapat d'un altre centre.
I atenció al que ha passat avui a Sevilla. 6 persones han mort, 2 d'elles agents de la Guàrdia Civil, després que un camió s'hagi saltat un control de trànsit embestint els policies. El conductor del camió ja està detingut.
Ha passat cap a 4:45 d'aquesta matinada al terme municipal de Los Palacios, a una mitja hora de Sevilla, per circumstàncies que ara s'investiguen. El camioner s'ha saltat el control de la Guàrdia Civil, que feia la 4, i a banda dels dos agents morts, n'ha deixat 3 més ferits de gravetat. Les víctimes haurien mort per l'impacte del camió contra diversos vehicles que es trobaven parats en aquest control. El conductor del camió, que ha resultat il·lès, ja ha estat detingut i ha donat negatiu en drogues i alcohol. Segons la Guàrdia Civil, podria tractar-se d'un fet accidental.
I acabarem a l'audiència de Girona, que ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de robar un cotxe a punta de pistola a Empúria Brava la nit de Reis de l'any 2022 i intentar matar la propietària ganivetades.
Al judici, l'acusat ha admès que va coincidir amb la víctima en un bar i cap a les 11 de la nit li va demanar que el portés a casa. L'home hi va accedir i un cop dins del vehicle, el processat va treure l'arma de foc i el va fer conduir fins a un camí. Allà va fer baixar el conductor del cotxe, li va clavar un ganivet de caça i va fugir, deixant-lo mal ferit. Poca estona després va tenir un accident i els Mossos el van localitzar i detenir. Duia sobre l'arma i el ganivet. L'audiència l'ha condemnat per intent d'homicidi i robatori de vehicle.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora la informació esportiva parlant del Barça, que ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de volar aquesta tarda cap a Noruega, on demà s'enfronta el Brent en els quarts de final de la Champions femenina. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Les blaugranes busquen revalidar el títol de campiones d'Europa i per això és clau aconseguir un bon resultat demà que els faciliti les coses en el partit de tornada que jugarà Barcelona el dia 28 de març. El partit de demà començarà a les 8 del vespre. En cas d'anar semis, el Barça se les veuria amb l'equip que passi ronda entre Ajax i Chelsea, que debuten avui a 3:15.
Un dia on, per cert, el Barça està de dol per la defunció als 58 anys de Francisco López. López va ser davanter del club a la dècada dels anys 80.
El jugador format a la Masia se'l coneixia com a Charlie López López, ja que l'havien comparat molt amb Carles Reixac. López López va ser una de les grans promeses de l'època en les categories inferiors blaugrana, disputant 14 partits oficials en el primer equip culer entre 1984 i 1988. Va destacar per la seva verticalitat i un efectiu regateig com a extrem clàssic. Segons ha informat el club, ha mort d'una aturada cardíaca.
D'altra banda, l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres Espanyol, José María Enríquez Negreira, s'ha acollit avui al seu dret a no declarar davant del jutge que l'investiga pels pagaments que durant anys li hauria fet al Futbol Club Barcelona.
Segons han informat fonts judicials, Negreira ha comparegut com a investigat davant el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durat tot just un parell de minuts i en què Negreira ha comunicat que s'acollia al seu dret a no declarar sense entrar en més detalls de per què guardava silenci. El jutge va acordar el gener passat la compareixença com a investigat de Negreira després de concloure que, malgrat que pateix algun deteriorament de memòria, conserva les facultats mentals per ser jutjat en contra del que va alegar la seva defensa.
I també a la primera divisió de futbol espanyol, el Real Madrid ha denunciat l'àrbitre Martínez Munuera per no haver posat a l'acte del partit els crits racistes que, segons el Madrid, va rebre Vinícius en el duel contra l'Osasuna.
Segons el Club Blanc, el col·legiat va ometre de forma voluntària i deliberada els insults i crits vexatoris dirigits de forma reiterada cap a Vinícius Júnior, malgrat ser advertit pels jugadors. La denúncia l'ha presentat el Comitè de Disciplina de la Federació. Paral·lelament, el Madrid també ha denunciat els esmentats crits racistes perquè s'investiguin i se sancioni els aficionats que els van proferir. A tot plegat, l'Osasuna ha fet avui un comunicat assegurant que no hi van haver crits racistes al seu estadi durant aquest partit.
Per cert, que encara aquesta Lliga Espanyola, el Granada ha fet oficial la contractació de José Ramón Sandoval com a nou entrenador.
Sandoval tindrà l'objectiu d'allunyar l'equip andalús de les places de descens a segona. Ara mateix són penúltims a 9 punts de la permanència.
Més qüestions. Parlem també de ciclisme perquè està en marxa des de fa poc més de 2 hores la segona etapa d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya que va començar ahir.
L'etapa ha arrencat de Mataró i acabarà a Vallter. Avui els ciclistes han de fer front a la primera etapa de muntanya de veritat, la de més que el quilometratge d'aquesta volta. L'etapa d'avui marcarà el primer test de veritat entre els corredors cridats a sortir a la foto final del proper diumenge a Montjuïc. Per tant, s'espera una etapa tensa en què de ben segur hi haurà atacs i en què tothom estarà pendent de Pogacar després que ahir se li escapés el triomf per una distracció. Avui el terreny és ideal perquè el ciclista agafi ja les regnes de la volta.
I parlem també de tennis perquè aquesta tarda es presenta el cartell complet del trofeu Comte de Godó de Barcelona amb Alcaraz i Rafa Nadal com a grans protagonistes.
Avui a les 6 s'anuncia la llista oficial de participants al torneig català que es disputa a les pistes del Club de Tennis Barcelona del 13 al 21 d'abril. Serà una edició especial coincidint amb el 125è aniversari del club que espera poder adornar aquesta commemoració amb el retorn de Nadal, 12 vegades campió del Godó, i on no hi participa des del 2021. A banda del tennista mallorquí, també estan confirmats Alcaraz, guanyador de les 2 últimes edicions, el rus Andriy Rublev i el grec Stefanos Tsitsipas.
I també avui, d'aquí a mitja hora, de fet, Espanya coneixerà els seus rivals a la Copa Davis.
El sorteig es fa a les 3 a Londres. Les 16 nacions participants es dividiran en 4 grups de 4 equips. El primer i el segon de cada grup avançarà a la final a 8, la fase d'eliminació directa, que se celebrarà a Màlaga del 19 al 24 de novembre, després d'un altre sorteig amb els classificats de la fase de grups. Itàlia, campiona del món l'any 2023, i Austràlia, subcampiona, són els caps de sèrie número 1 i 2, respectivament, amb Canadà com a cap de sèrie número 3 i Alemanya com a cap de sèrie número 4.
Estel migdia.
Obrim informació cultural parlant avui de música i de retorns. El proper 22 de juny tornarà a pujar a un escenari la mítica banda de mestissatge d'Osminguet, el grup de la Garriga, que fa 20 anys que va revolucionar el panorama musical a Catalunya. Serà un concert especial per celebrar els 30 anys de la Sala Eslàvia de les Borges Blanques.
La banda, liderada per Joan Garriga, ha remarcat que serà el concert de comiat que mai van poder fer quan es van dissoldre a principis dels anys 2000. Les entrades ja estan a la venda.
Celebrem, doncs, aquest retorn dels Dosminguet als escenaris, això sí, per un dia 22 de juny a les Borges Blanques, i acabarem avui el programa amb un recordatori a partir d'aquest vespre a les 8. Es poden comprar també les entrades per al segon concert que farà Stop a Barcelona. Ja hi estava tu, asomada en la ventana con tu pelo. Serà el concert que tanqui la gira dels 25 anys del grup de Cornellà el 18 d'octubre, en aquest cas al Palau Sant Jordi.
Abans, els germans Muñoz, que la setmana passada van publicar nou disc, actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades exaurides.
Doncs amb això acabem. Nosaltres tornarem demà quan siguin les dues de migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda amb la Fabricació Pròpia fins les 6 amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Que vagi bé.